Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A les 6 de la tarda, 9 minuts, déu-n'hi-do la conversa que teníem aquí en marxa amb el Marc Serra, amb l'Ivan, amb la Mònica Planes. Mònica, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per fer una sèrie al món dels bitcoins.
Jo estic esperant la segona part d'aquest 30 minuts, on tots aquests que sortien explicant les grandeses ja estaran...
No ho sabem.
Jo crec que... Sí.
No ho sabem, no ho sabem.
A tu et van venir ganes de comprar bitcoins?
A mi m'ha generat dubtes. De... Sí, dubtes de... Hi ha un camí obert. Vaig pensar, bueno, potser sí que en aquest camí obert...
Es veu una... Com t'ho diria? Una qualificació de fons?
Bueno, depèn. Jo sé. Jo, de moment, no ho faré. Per mi que vagin passant. Sí, però quan ho vegi allà, saps? Sí, la que ho vegi una miqueta allò, la cosa perfilada...
El mateix que deien amb el fòrum filatèlico, el mateix.
Exactament, bueno, hi ha el fòrum filatèlico, però hi ha gent que s'ha dedicat als segells...
I jo el tinc, eh? És que
ara ho parlàvem, això, micro tancat. Serra, no marxis, que és així. No, és veritat. Perquè teníem aquí una conversa que això ha passat... O sigui, el bitcoin... Jo, ha vingut per quedar-se. Sí. Ara, una cosa són... Si ho dèieu fa un moment vosaltres, a micro tancat. Una cosa són els especuladors del bitcoin i una altra és el bitcoin. Bé, com internet en el seu dia, que hi havia els especuladors, que hi havia gent que comprava accions de tot un seguit de companyies que ara no hi són, exemple, Terra, i...
T'anava a posar el mateix exemple.
Clar, hi ha un grapat d'empreses d'aquestes que sorgeixen i la gent inverteix i et fan posar els diners i els perds, però, en canvi, internet segueix. Doncs amb el bitcoin crec que es fa no fa el mateix. Vosaltres mateixos, sembla que has estat tu, Mònica, que posaves un altre exemple, que és el del ferrocarril, no?
Sí.
Quan va començar el ferrocarril, doncs et feien comprar accions del ferrocarril. Qui es va fer ric? Doncs els que van gestionar les empreses del ferrocarril o que se la van vendre. I els accionistes, que les empreses no van anar bé, doncs van perdre els diners.
Aquí el que passa és que ningú vol ser el tonto del poble, perquè si el senyor
Massolit... Però això té a veure amb la... Amb l'ésser humà.
Sí, però és la clau d'aquesta història. Ningú vol ser el tonto del poble. El senyor Massolit en té, la Marta Gailà en té, la Vane en té, i tu no en tens, jo també.
I comencem a parlar,
i tu què pensaràs? Bueno, a veure si aquests es faran... Com la loteria, la gent compra loteria
perquè
no guanyin els altres i guanyis.
Però això aquest és un exemple que ha exposat moltes vegades l'en Xavier Sala i Martín, que és allò de quan la... Allò que fa ell.
Quan veus que el veí comença a comprar...
Quan la senyora de la peixateria et diu que
juga borsa...
Que si no has comprat les accions X o no t'has comprat un pis... perquè està molt bé de preu, doncs pots vendre.
Perdoneu, però
ja pots vendre perquè allò està a punt de petar.
El to de veu era aquest. No tens bitcoins? Home... Clar, i si això passa unes quantes vegades, acabes posant el nas.
Jo, com que no sé per on començar, vull dir, no em compraré perquè no sé ni per on començar.
És que primer has d'entendre, no? Em fa por invertir en una cosa que no entens com funciona.
El que t'han explicat durant aquesta última hora és que és un munt de gent que no entén.
Amb això no estic d'acord. Quanta gent ha comprat accions que li han recomanat al banc o qui sigui, a l'assessor de torn, que t'ha fet comprar accions i després li has perdut els calçotets?
La font d'inversió?
No cal que...
I no t'has penedit d'invertir en una cosa que no entenies?
Sí, però tard o d'hora et diuen, bueno, escolti, vostè aquí...
És que no li donen res.
No li donen res, posi'ls aquí. I què? Això per una banda. I després, quanta gent ha signat hipoteques perquè tothom volia signar hipoteques perquè era segur? El totxo és segur. I va venir l'esclat de la bombolla immobiliària el 2008.
Per això ho dic,
aquests
exemples demostren que quan no entens...
I la gent havia signat hipoteques i clàusules i reclàusules i merdings a tope que estaven la majoria ocultes, que no tenies ni punyeteria del que signaves.
Exacte.
I va passar el que va passar.
Doncs mira, ja saps el final, per això.
Doncs, bueno, per aquesta regla de 3 no tindríem...
Vés a saber.
Clar,
tot i que hi ha hagut una part de la gent que entremig... sí que ha fet el negoci.
Doncs és el que
però, són, ha... però són en un entremig que no el saps.
És que hi ha gent que ja ha fet calés amb els... Sí. Ara mateix hi ha gent que ja n'ha fet.
Mucha gente, gente que conocemos, eh?
A casa no tenim una dita però... que és, si no saps del tema, no t'hi posis. Ara. Això és com aquesta gent que et diu, obrim un restaurant, tu què saps de restaurants? Re, no t'hi posis.
Però la gràcia d'això és que...
Ara te decimo el ladri, el primo ladri.
Ja ve, ja ve.
Luego te decimo y el te asesora.
No, el que t'explicaven de l'acadèmia, que no val que sàpigues res, que tu et diuen una aplicació i aquella aplicació et diu, ara inverteix aquí, inverteix allà.
No, deja't d'aplicacions. Allà no. Suprime
me da 3.000 euros, yo se lo digo a mi primo.
Y eso te lo...
Y eso se va a multiplicar, Tete, que no tendrá bolsillo para meterlo.
El Adri se acaba de comprar un cotxe.
Ja, bé. Però
la millor inversió en cotxe, a la que el treus del concessionari, ja t'ha baixat el 30%.
Seria interessant veure quants estudiants d'econòmiques, per exemple, ara estan invertint en...
Molt bona pregunta.
En bitcoins.
Molt interessant.
N'hi ha. Segur que n'hi ha.
Segur que n'hi ha, per descomptat. Home, i tant. Per persones que ja tenen aquest gust per l'economia, i que... Quants?
I jo conec gent, bueno, conec ho deixo així, gent jo molt més jove que jo, que ha invertit en bitcoins i ha guanyat molts calés i fa poc s'ha comprat un pis. Bé, dic que clar, jo...
Però serà en aquesta franja de temps.
Quan t'ho explica tu, tu et quedes a cara
d'idiota. El tonto del poble, ja t'ho he dit.
I tu què? No, jo encara estic pagant l'hipoteca. Bueno, deixem aquesta qüestió de les bitcoins.
I sèries sobre bitcoins?
Alguna n'hi haurà, no?
Alguna n'hi haurà, sí, ja, la setmana que ve en portem.
Jo estava pensant ara, sí que n'hi ha algunes que en parlen així de mica de cantó, però la gran sèrie sobre bitcoin, sobre gent que hagi triomfat en bitcoin, llavors ho hagi perdut tot, ho hagi tornat a guanyar, crec que de moment...
Potser és d'hora, no? Perquè sí, falten les històries. O sigui,
falta veure el final,
d'aquí
no?
D'aquí 2 anys estarem veient les històries basades en fets reals. Sí,
alguna sèrie de policies que rapten una persona, rapten amb una nena, amb un nen, és allò que fan el rapto, quiero los bizcois, los quiero en tal de cuenta, póngamelo, si no jo...
Sin marcar.
Exacte.
Sin marcar. I millores
ha durat més l'exemple?
Perquè fa estoneta que ja m'entén.
No, però entén-me que vull dir.
No,
l'argument,
sortir...
l'argument. Sí.
Bueno, anem parlant de sèries amb el permís del Serra. Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Avui Mònica Planas ens porta una sèrie que porta per títol, segur que alguns de vosaltres la coneixeu, La Serpiente d'Essex, Apple TV. Mm-hmm.
6 capítols de 50 minuts.
Deixa'm dir que la protagonista, atenció,
qui?
És la desapareguda a Homeland Curry.
Ah, caram.
La Claire Dance,
sí,
a qui podem saludar a aquesta hora. Claire, bona tarda.
Hola, buenas tardes. Oye, no tengo mucho tiempo, solo tengo 2 minutos, ¿de acuerdo? ¿Qué queréis? Hola.
Hola.
No, es que ahora no haces de espía, a ver si...
Es que ya no estás
ahora
en la espía.
Estás en una serie de época.
A veure, expliquem.
Ja lo sé,
vamos a
però
situar-nos...
estoy en una missió secreta.
Sí, està igual, eh? Està igual. No ha canviat tant, eh? Vull dir que ara podria ser la serpiente d'este.
Tengo la misma dobladora.
Home, però el to ha de ser diferent, no, Mònica?
No gaire. Perquè aquell patiment...
O sigui, sigo sufriendo mucho. Esa es mi manera de actuar, es mi manera de
ara
ser.
Ara busques fòssils.
¿Fósiles? ¿Qué demonios hago yo con un fósil? ¿Para qué quiero un fósil?
Bueno, ahora te lo explicará Mónica Planas. Ara t'explica...
Fósiles, pero...
Sí, ara te lo explica.
Dios mío. T'he de dir que m'agrada molt la relació que tens amb aquesta sèrie. Bé, una relació, una tensió sexual amb un capellà.
Ah, bueno, okay. Entonces... Bueno, mis relaciones siempre son complicadas, con un imán, con un espía doble, con un capellán, todo me va bien.
Però això ja és el Pácaro Espino.
Una pregunta important que li faig a Mònica Planas. Ella és productora de la sèrie?
Ostres, ara no sona.
Això t'ho buscarà Marta Gailà, perquè a la sèrie Homeland, ella era productora, era una de les que posava la pasta, del que cobrava la posava. I com qui paga mana... Ella va anar triant qui seguia la sèrie, qui no seguia, aquest m'agrada, i te lo ibas haciendo a medida.
Claro,
la sèrie.
Claro. Joder, què queries que hiciera?
Clar, doncs aleshores estic pensant, si és productora de La Serpiente d'Essex, perquè potser hi ha molta pasta...
T'he de dir, ha triat bé.
Perquè qui és ell?
Els va pelant?
Tim Hiddleston.
I?
A ver...
Hiddleston.
No ho conec.
Aquest no va fer una sèrie amb el House?
Aquest és...
Que, el Tim Hiddleston no és un que s'especulava que podria ser el relleu de James Bond?
No sé.
Ah, no ho sé.
Bueno, entrem en matèria amb la sèrie i ara...
Veig, no és la productora, eh? Hi ha...
No?
No, no. Hi ha una... La productora és CISO Films... Sí, So Films, i les persones que estan al darrere d'aquesta productora,
bueno,
no...
Per tant, ella no ha triat...
He dit Tim i és Tom Hiddleston.
Ah, doncs és aquest. El Tom Hiddleston va fer una sèrie que hi sortia el Hugh Grant, que era de... que ell feia... Em sembla que es deia El Conserje, crec que es deia el...
Ah, aquella que passava a Suïssa...
Ah, exacte, que després ell s'infiltrava amb un mafiós que era el Hugh Grant. Uh-huh.
L'infiltrada boníssima.
I la protagonitzava ell, el Tom Hiddleston, aquest que es diu...
Hiddleston.
I després d'aquesta sèrie es va especular molt que ell seria el relleu de Daniel Craig. Però
doncs
finalment la cosa
s'ha quedat
no.
De capellà.
Bueno, exacte, s'ha quedat de mossèn.
És el que hacía de Loki.
Exactament.
En l'adaptació de Thor.
Exactament. Tom Hiddleston.
És ese tipo que baila también.
Exacte, exacte.
Marta Cailà lo sabe.
Superbé, amb un estilàs que vamos...
Bueno, va ballar amb un programa de...
d'entrevistes.
Amb un programa d'entrevistes,
sí.
Que a vegades ens l'ha portat el Rocco, que el fan a Alemanya.
Doncs aquí hi ha una escena que li toca ballar.
I què?
I ell no en sap. O sigui,
però,
diu
perquè és capellà.
Perquè és
actor,
la vida real.
Ballar,
ballar
molt bé, clar.
Bueno, ara el que hauríem de fer és explicar als oients...
Vinga,
ja tenim el Tom Hiddleston, tenim a Carrie Madison...
Correcte.
Que es diu Claire Danes, que d'acord al seu lloc. I ara ens hauries de situar aquesta Serpiente d'Essex de què va.
Abans us faré una pregunta, val? Perquè ja sabeu que jo marxo de la sèrie i després ja hi tornarem. Feu servir Sal Maldon?
Sí, en el pulpo.
Jo sí, en alguns plats sí.
Sí.
La tinc a casa.
Jo,
fer-la servir, no.
No, però saps de què estic parlant,
sí,
eh?
Sí, però com que no cuino, doncs... ni Sal Maldon,
ni... Però la sal a sobre el filet...
Tinc molt poca gràcia en el món de la cuina.
Ah, però Toni, posar-te
sal. És molt bàsic, eh? He agafat la planxa i li treu una mica de sal.
Sal, no. Pues no.
Val, no... d'acord. Ja t'està bé com t'arriba, digues.
No. Sí. No, vull dir, com a molt, doncs agafo el saler i li poso, però Sal Maldon no hi
cal.
Penso amb Sal Maldon.
Doncs la sèrie passa en el lloc on fan aquesta sal.
Ah.
Això no és la sèrie, eh? No us penseu que us parlaré d'aquesta sèrie. És el comtat d'Essex, que porta el nom a la sèrie. Viatgem a l'Anglaterra del segle XIX i anem cap a aquest comtat, a l'est d'Anglaterra, a la costa. És una zona delimitada per la desembocadura de diversos rius, entre ells el Tàmesi, i són uns rius que formen com uns estuaris abans d'arribar al mar. S'hi formen petites illes, molts al·luvions... Mm. I la Sal Maldon és originària d'aquest estuari del riu Blackwater.
Mm. Vostè ho sabia, això?
No ho sabia.
Doncs mira, jo pot explicar això a casa.
Com si fos l'illa de Buda, per entendre'ns.
Exacte. Què té aquesta zona de singular? És un territori molt ric en sediments marins que es van generar fa 65 milions d'anys i a nivell geològic és una terra que amaga molts secrets d'èpoques passades. Hi ha molts fòssils, hi ha moltes restes per entendre, els geòlegs entenen molt bé quina és l'evolució que va fer la terra en tota aquesta època. Hi ha llengües de sorra glacial i molta grava, hi ha aquests al·luvions malins... I sabeu aquelles terrasses de dipòsits fluvials, com que veus la lasanya, veus les capes
de la lasanya,
aquí és on veurem en diverses ocasions a la Claire Danes, a la protagonista de la sèrie,
tu,
buscant
Carmi.
Restes
Carmi.
D'aquests fòssils.
Sí, però és que no m'imagino a mi mesma en plan arqueòloga o geòloga, la veritat.
Doncs sí, ja t'hi pots veure, perquè faràs això tota l'estona, eh?
Joder, con lo bien que me quedaba el pañuelo en la cabeza.
Bueno, ja en parlarem del teu vestuari, perquè és una mica estrany el teu vestuari, sí. És una zona on històricament el paisatge i la climatologia va generar moltes llegendes. Per exemple, en una zona hi ha la llegenda d'un gos misteriós i sobrenatural que tenia atemorida la població. En un altre lloc és allò típic de la dama blanca, que veu aquella gent que veu aquestes històries, que la van trobar a prop de les runes d'un castell. Després es veu que en una altra zona hi apareix un centurió romà, que de tant en tant, algunes nits, apareix entre la boira. Una noia vestida de núvia que divaga pels carrers perquè el seu nòvio va morir al mar, perquè és una zona pescadora.
Llegendes, d'aquestes llegendes urbanes.
Correcte. Per què apareixen en aquest lloc tantes llegendes? Era una zona de molt contraband, és una zona ben comunicada per mar, per tant es feia molt contraband.
Però no va ser el Maldon.
No, en aquell moment encara no. Just
en aquell moment la Salmaldo era el de menys.
Sí.
Okay, perquè, clar, ara té un preu i a la Salmaldo...
Sí, en aquell moment deurien dir, home, això aprofitem-ho. També em sembla que, de fet, el negoci de la Salmaldo per això comença més o menys aquesta època. Eh? Com que hi havia molt bones comunicacions marítimes i hi havia tant, diguem, tant de contraband, molts dels contrabandistes van inventar llegendes per tenir protegides determinades zones perquè no s'hi acostés la gent, per amagar les coses que tenien per fer negoci, etc. I ara anem a la sèrie. La sèrie és una adaptació de la novel·la de Sarah Perry, del mateix nom, La serpiente de Essex, que trobareu al llibre en castellà si us interessa, i és la història d'amor entre una dona de Londres vídua, que és la que interpreta la Claire Danes.
¿Qué eres tú?
Esa soy yo, una viuda, una maldita viuda. Pero siempre se me muere la pareja. Joder.
No. Pues está menos mal que se te muere porque no te trataba muy bien.
Adiós.
I un pastor protestant, el Tom Hiddleston...
Ah, però aquests es poden casar.
Que és, exacte, que està casat...
Així també li faig jo de capellà.
Té una família... I la gràcia de la sèrie és aquest context. La dona de Londres viatja fins a Essex per saber més coses sobre una suposada llegenda d'una serp que hi ha per allà, que surt del mar, perquè s'han trobat que hi ha noves víctimes. I llavors representa que el poble comença a creure que aquestes noves víctimes són fruit que aquesta serp, aquesta serpent maligna que ve enviada pel dimoni, és qui està provocant aquestes víctimes. Llavors, aquí què ens trobem? Ens trobem una època on ciència i religió xoquen d'una manera molt frontal, i per tant hi ha aquesta mentalitat progressista dels naturalistes, dels que creien en una ciència que just en aquell moment doncs, la medicina estava començant a tenir a ser més elaborada, els cirurgians aconseguien resultats que molts cops es considerava que eren gairebé miracles, i per altra banda aquesta mentalitat religiosa de la fe que continua pensant doncs, que les persones pecadores els hi caurà un malefici, i hi ha aquesta lluita al poble per entendre què és aquesta ser.
Però el capellà pensa això? Que...
No, el capellà és un home que, tot i ser un home de fe, entén que allò que està passant al poble no és fruit d'una qüestió divina o maligna, sinó que allà hi ha la mà de l'home que està fent alguna cosa.
No, lo importante es que está bueno. ¿Qué importa lo que piense? Joder, es verdad. Si no estuviera bueno, no estaría en la serie.
No, es claro.
Però tot el poble sí que ho creu. Per tant, és aquesta lluita del poble contra una dona que ha arribat allà per buscar fòssils, per intentar entendre quina és aquesta...
Què és Claire Danes,
què és aquesta serp que ha arribat allà, i, per altra banda, el poble convençut que és un malefici que ha tornat en aquell poble i que està tenint víctimes. I el capellà se situa en una situació intermitja. Però què passa? Que aquesta tensió sexual que hi haurà, en certa manera també canvia una mica els papers, perquè ell es deixa emportar per aquest amor, per aquesta passió, i d'altra banda ella vol tenir aquesta capacitat de ser, d'obeir a la raó, no? Però les coses es complicaran, per tant, a partir d'aquí trobarem aquest xoc entre els naturalistes, els que creuen en la ciència, els que creuen en Déu, i, d'altra banda, tot el pòsit polític que està passant a Londres, on, mentre els burgesos tenen els seus mitjans o els seus privilegis per tenir més coneixements científics, d'altra banda, el proletariat està en unes situacions laborals terribles, i comencen a aparèixer doncs, totes les idees polítiques per la lluita dels drets dels homes. I aquí tota aquesta amalgama és la que crea aquesta sèrie, que a mi m'està enganxant, sobretot per aquesta trama, aquest xoc entre la raó i la religió, aquest combat, aquestes emocions i aquesta tensió sexual no resolta. Ara bé,
vuelvo a estar muy atormentada, como siempre.
Sí, realment, pobra.
Ella està fent la interpretació que li hem vist fer sempre. Aquest patiment, aquesta angoixa...
Bueno, però ho fa bé, eh?
Però bueno, si, si torna a fer el mateix, a mi bueno, se cansa una mica.
Bueno, a mi m'agrada.
A mi ella, a Poblen em va encantar. Sí, però dius, aquí, a veure, doncs, potser altres registres, no?
Aquí també investiga, no?
També... Aquí també investiga, però fòssils, diguem.
I Saúl no surt.
Saúl no surt. El vestuari que porta, hi ha moments que és una mica com si fos un brownie d'època.
Què vols dir?
Aquella roba que porten les adolescents, però
com... Ah, la botiga brownie.
Sí,
però... Dius que ara com... pensava en el pastís, dic, no entenc res.
No, és com una cosa de dir, no entenc molt bé que aquesta sigui la roba d'aquella època. O sigui,
però me queda bien.
Te queda muy bien.
Y eso es lo importante.
Està molt estilosa, però sembla més treta del Vogue, Vogue rural, que d'una pel·lícula d'època.
Vogue rural.
I després, les escenes de tensió sexual, en el moment que es culmina, us he de dir que hi ha aquí una situació una mica insòlita.
Estàs envidiosa, és eso. Estàs envidiosa. ¿Te gustaría estar en mi lugar y estar investigando una serpiente gigante?
Claro, en carne.
Ahí, perquè hi ha una metàfora. Un
moment, perquè, clar, què vols venir? O sigui, aprofundim sobre aquesta última qüestió. Sí. Quan
es consuma...
Sí. Per tant, ja ens estàs dient que hi ha un moment de consum, que es consuma l'acte entre els dos. Què passa quan acaba?
A veure... És inesperat.
Però és inesperat?
Però
el
que... moment... El
moment en què arrenca o el moment que...
Aquí, saps?
El lloc, vols dir que el lloc no és...
Ni el lloc ni el moment. M'ha sorprès com...
Però això, aquestes coses, Mònica, quan les coses s'escalfen, a vegades són incontrolables.
Sí.
Són irrefrenables.
Però no és creïble. No és creïble que en aquell moment...
No.
Esclati, ja comença
tot. Però estan en un confessionari?
No.
Que a vegades passa, aquestes pel·lícules, que les coses passen amb un camí. Sí. No em dóna cap mena d'això, però...
No, ja ho veureu, però no és... No, o sigui, vaig pensar, en sèrio? En sèrio, aquí? O sigui, no. A més, haguéssim pogut aguantar fins i tot una mica més, de dir, home, però espereu-vos una mica, mantingueu aquesta cosa. Mm.
Però igual ara continua la cosa.
Oh, sí, haurà de continuar, perquè, clar...
A 9 setmanes i media hi havia el Mickey Rourke i la Kim Basinger, que els agafava el rampell, i recordo que pràcticament amb un clavegram ho feien, eh?
Sí, senyor.
Mira si me'n recordo la imatge.
És
veritat.
I els va agafar i queia una d'aigua, i allà el clavegram, que dius, imagina't l'oloret, allà, venga, aquí mismo.
Doncs no està tan lluny. No està tan desencaminat.
I si és un tema fetitxe, que hi ha gent que els hi posa a fer-ho amb el clavegram?
La oloreta de...
Bueno, no sé,
amb una porquera.
Bueno, a mí no me gusta hacerlo en sitios convencionales. Claro. Lo he hecho en primera línea de fuego, en Siria, claro. Así que lo demás se me queda corto.
Claro, es que a ti... a ti lo convencional no
Yo
te...
Yo necesito bombas alrededor, claro. Terroristas, claro. En fin, claro. Drones y... sobrevolando encima de mi cabeza.
Y actores en peligro de extinción, porque en Homeland morían todos después. Per cert, vas acabar la sèrie Homeland, Kaila, o encara et falten uns capítols?
No, la vaig acabar.
Perquè cada vegada que fèiem la reunió quan estàvem la sèrie, posava negra.
És que em van explicar que penjaven el Brody.
Però clar...
I ho van explicar molt aviat. No,
havien passat 2 o 3 anys. I ella encara no volia parlar del tema.
No, home, em vaig enfadar com una mona.
Aquí, Carrie, estuviste muy radical, eh?
Bueno, ¿qué querías que hiciera? Era mi serie, era mi producción, así que lárgate, tío.
Et vas enfadar, eh?
Sí, no es parlava.
Tot i que la filla... És que...
Bueno, tornem a Essex.
Clavada. Mai s'havia triat tan bé un bebè amb una sèrie. Feia com impressió i tot.
I tot, feia coses.
Per ordinador o algo, perquè...
La niña se quedó porque me hacía caso.
Sí, però com la primera temporada, Carrie, no... Després, que la primera va ser la bona. Que hi havia el dubte. Estaves amb el dubte, era boníssima, eh?
Home, al final de la primera temporada acabaves de genolls davant de la televisió.
Sí, boníssima.
Boníssima.
Bueno, aquesta, de moment, pinta bé... hi ha aquesta escena que ja ens la mirarem a
veure... Però us ha fet venir ganes de veure-la.
Home, i tant, i a més si dius que aquell lloc és insòlid, doncs...
Ens hem de mirar.
A veure.
La Serpiente de Essex, de Essex Serpent, a Apple TV Plus, 6 capítols de 50 minuts.
Molt bé. I avui ens volies parlar del retorn de Stranger Things. Una sèrie que segueix la Mane
La sigo desde el primer día.
Oh. Són 7 capítols de 75-80, depèn.
De eso se puede partir en dos.
Més una segona part.
Se puede partir en
dos. Puede mirar 40 minuts, va a hacer lo que tiene que hacer el día siguiente.
Sí, és que ho faig, sí. Però no ho faig amb aquest, ho faig amb altres.
Pues ya está, lo que estás diciendo, lo puede partir como un galletote.
Sí, però si dura 20 també.
No, 20 no, tete, 20...
La quarta temporada té dues parts. La de 7 capítols de 75 o 80 minuts i, a més, hi haurà una segona part de dos capítols extres que arribaran al juliol. Vale,
això és com
perquè
Ozark,
això és més llarg...
Ozark, que també una... no acabava ni a la de 3.
Exacte. Jo espero que... O sigui, em sembla que això ja s'acaba perquè aquesta quarta temporada...
Què?
És molt decebedora. Si no calia que tornessin. No calia.
Doncs mira, que va començar bé aquesta... A mi la sèrie em va agradar.
Això els hi passa a moltes sèries, A moltes.
No saben com acabar-ho.
Jo me'n recordo la sèrie The Affair, que la van anar allargant...
No la vaig acabar.
I va haver-hi una temporada que van tenir la barra, que me la vaig empassar tota, de quan va acabar la temporada, em sembla que era la tercera, de dir que havia estat un somni.
Bueno, com nixaga de poder l'herència.
Sí, la temporada va ser que no s'aguantava per enlloc i al final, sembla que la represa de la quarta van dir que tot allò que t'havien explicat durant 13 o 15 o 18 capítols havia sigut un sueño.
Com Dalles.
Com Lost, com Los Serrano.
Jo ho vaig pensar, pues el sueño lo habéis hecho larguito. És que vaig pensar, mira, que aneu a prendre el pèl a vostra tia.
I a més, la gent per què gosa encara fer coses que siguin un somni? Perquè ja s'ha decebut tothom. O sigui, cada vegada que una cosa és un somni...
Això va passar a Dallas, ja, Ja venim de Dallas, que també hi ha estat un somni
que... Home, i tant, que necessita el Bobby a la dutxa.
I tant,
ara hem fet un spoiler.
Bueno, si la gent s'ha d'anar a buscar el Dallas...
Oh, spoiler!
No sé si el trobaran, la Dallas, Només queda el ranxo,
I a Dinastia surt un obre.
Sí, també. Bueno, anem a la Stranger Things.
A veure, primer, que ja, després de 3 anys, ja has perdut com una mica la sintonia amb tota la història, ja fa com mandra de dir, ara ens hem de tornar... I a més, hi ha moltes coses que no te'n recordes. És a dir, però aquest qui era? Aquest d'on havia sortit?
Però no fan una mica de resum abans de veure la darrera temporada?
Sí, però hi ha personatges secundaris, o sigui, una cosa és el que recordes de la culleta dels nens i segurament el paper de la Winona Ryder i el pare de la Eleven, etc. Però després hi ha com un seguit de secundaris de... I aquest qui era? Aquesta és la germana d'aquest? Perquè recordes les cares però no te'n recordes dels entorns familiars, etc.
Això passa amb sèries que hi ha canalla, que es van fent grans i hi ha un moment que clar, els hi surt el frenasso de bicicleta aquí dius, xató, és que es fan ganàpies, els creix el pèl i dius, noi...
És que aquí és l'altre problema que té la sèrie.
Hola, Charlie, què tal, com estàs?
No, aquí ja el canvi de veu ja és total. O sigui, ara ja s'han fet grans, se'ls han fet major d'edat. L'institut sembla Alcatraz, perquè no sembla un institut. Han hagut de... O sigui, primer, perquè han hagut de buscar actors que semblin més grans perquè ells semblin més petits, de tal manera que allà hi ha uns repetidors que ja és... O sigui, no és normal en un institut aquests individus. I llavors estàs aguantant una història amb uns ganàpies que s'ha convertit en una pel·lícula de terror. O sigui, no és el que era aquella... Recordem que pels que no l'hagin vist, és una sèrie que et transporta a la narrativa de les pel·lícules dels anys 80, aquests grupets d'amiguets preadolescents que de cop es troben immersos en una aventura, no? I que, a més, hi ha aquell component, doncs, una mica de les temàtiques de l'època de la Guerra Freda als Estats Units, on hi ha espies, on hi ha els russos són els enemics, on hi ha l'abús del govern a l'hora de dur operacions secretes absolutament il·legals, on la ingenuïtat de la colleta de nens i la bondat d'aquests nens intenta lluitar contra l'omnipotència del govern i dels enviats i d'aquests espies, no? Però a partir d'aquí, ara, Stranger Things ho estàs mirant i dius, però jo això de por no ho vull veure. o sigui, escenes que fan com terror, més propi de les pel·lícules com d'esperits, us diré, que no d'aquest monstre que hi havia a sota terra.
Sí, no? Ja ho conec, però de què tracta ben bé això? Perquè a veure si hi poso el sello d'homologació d'Arbó, de Teacher Homologation.
Sí. Teacher Homologation.
De Teacher Homologation.
Vostè no l'ha explicat, aquesta història dels...
Bueno, segur que sí, perquè jo ho he explicat tot. D'aquí i de tot arreu. A veure com fa una sèrie del Santet de Poblenou. El nen que va predir la seva pròpia mort. Això és interessant, i no aquesta història.
Bueno, ja es va fer una pel·lícula
d'Enriqueta Martí, que la van fer a la meva esquena, i és una porqueria.
Jo recordo una nit que no parava d'explicar una història d'un cotxe misteriós.
Sí.
Que cada vegada que deia cotxe deia sedan negre marca Citroën,
sí.
I tota la història era el sedan negre marca Citroën.
Marca Citroën. Es va costar.
Però amb el Darbó o Stranger Things?
Amb el Darbó.
Jo que ho explicava aquí, a la ràdio.
Bueno, tornem a Stranger Things.
Sí, doncs això, si us sembla, escoltem-ne un fragment.
Anem al trailer.
A veure, talla.
Os reubiqué lejos de Hawkins porque creía que estaríais a salvo. Avecina una guerra. Me temo que tus amigos de Hawkins están en el ojo del huracán.
Ya no tengo poderes.
Voy a decírtelo sin andarme con rodeos. Sin ti, no podemos ganar esta guerra.
Ese discurso me ha emocionado, Dios mío. Sin ti no podemos ganar esa guerra, porque para ganar una guerra hay que convertirse en guerra. Para sobrevivir a una guerra, hay que convertirse en guerra. ¿Y tú qué eres?
¿A quién le preguntas?
Al espectador.
Para sobrevivir a una guerra,
hay que convertirse
en guerra.
Y el espectador que en su casa se lo piense.
Ya está.
Pues que cadascú... Jo em quedo amb la primera, tu. Amb la de la Carrie, que tinc ganes
de veure. Fareu bé. Per cert, que Stranger Things ha sigut com el bitcoin d'aquests actors. Van començar cobrant $20,000 per capítol i ara ja en cobren 250.000 per capítol.
Imagina't.
Déu-n'hi-do, no han hagut de...
A tot això, mira, hi ha un oient, el Carles Manal, que diu que avui que parlàvem de criptomonies, hi ha una pel·lícula que es diu Startup, que és de criptomonedes, i després, casualment, aquesta que parlàvem, que protagonitzava aquest actor que t'agrada tant, el Tom Hiddleston.
Dani El Infiltrado.
Es veu que segresten a una nena i es veu que han de pagar...
T'ho he dit, que ho he vist mil vegades.
Sí, però que han de pagar amb criptomonedes.
Sí,
demanen criptomonedes...
Fa una hora que ho he dit.
Sin marcar.
Té raó,
No recordava, l'argument de...
No teniu per res.
No el tenim per res. Escolta, anava a dir-li, escolta, no marxi, que ara hem de parlar d'enquestes, que ens porta un estudi el Guillem Estadella.
A l'Escudella, ara.
Sí, ara a l'Escudella. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa i quan tornem, entre d'altres coses, Marta Gailà té preparada i a punt la proposta de les colònies RAC1, on enviarem l'Estadella a fer de monitor. És que fas cara de monitor de colònies.
Versió RAC1.